RAC1, amb Lara Terrades. En el meu dia a dia, com educo? Aquesta és la pregunta individual i personal que ens fem cadascun que ens toca educar en algun àmbit de la vida. Avui hem parlat molt de l'anime i la pregunta que ens fem és... Quins són els valors, que són molts, que es transmeten a través de les pantalles als nostres fills? Són uns grans productors de continguts i a partir d'aquí els arriben els valors. Lara Terrades.
Hola. Doncs sí, els valors de les pantalles per mi és un gran tema a parlar. Per començar, nosaltres, en les nostres generacions anteriors, no hem hagut d'estar gestionant pantalles com està passant ara. I per mi aquí també tenim un nou buit, ja com anem dient sempre, no? Aquest nou paradigma que ens posa davant tot allò que nosaltres volem canviar. Per mi les pantalles ens torna a posar davant un aspecte que no coneixem, com gestionar. Llavors, jo sóc bastant crítica amb el tema de les pantalles, perquè a mi em sembla que s'està normalitzant el tema de la pantalla quan no és realment algo que beneficia el sistema nerviós de criatures i de joves. Es parla de partir dels 14 anys deixar-los i veure les pantalles, etc. Però bueno, jo penso que hem de mirar molt la criatura, quina educació té, o la persona jove, no? Més que les criatures en aquest cas. I per mi hi ha un aspecte que és bastant preocupant, que és el canvi de la corporalitat per la virtualitat. I això s'està normalitzant moltíssim. O sigui, que en lloc de sortir al carrer i mirar com es mouen les fulles, veure com parla el veí amb no sé qui, jo relacionar-me amb, no sé, amb algú que està passant, estic a dintre de la meva habitació, davant d'una pantalla, on no hi ha tots aquests aspectes de la vida quotidiana i la vida real i la vida física, i llavors m'estalvio algun dels meus, de les meves pors, per exemple, relacionar-me amb algú. Jo conec algunes adolescents que acompanyo teràpia que tenen com unes referències de la vida virtual que jo, per exemple, en la meva joventut no tenia. Una em deia que es feia com un avatar d'ella mateixa. I llavors això el que podia fer era que ella creiés que estava vivint una vida paral·lela. Clar, en la vida paral·lela no hi ha els riscos de que l'altre em rebutjarà, de que si dic alguna cosa que no agrada, de si he de posar un límit i no sé com fer-ho. O sigui, per mi, quan estem substituint tant la vida física, la vida interactiva, la vida emocional, la vida relacional per una vida virtual, estem debilitant les nostres habilitats socials. I com a éssers humans, una de les nostres necessitats és la sociabilitat. Llavors aquí, per mi, s'està anant com a un model com més transhumanista, o sigui que estem perdent de vista les necessitats humanes reals. I clar, això jo ho sento com molt perillós. Llavors... Com a persones que eduquem, jo crec que aquí tenim una gran responsabilitat, com sempre, però en aquest àmbit encara més, de poder informar a les joves i als joves dels perills que pot haver-hi d'estar atrapats en una pantalla. A més, el tema d'estar a la pantalla genera addicció, que per mi aquí això també és algo que aniria bé que les persones joves sapiguessin. O sigui, el dit que tu estàs allà amunt i avall movent, això genera un circuit en el teu cervell que te'n demana més i més. Que les persones que han creat les pantalles no deixen que els seus fills i filles estiguin a la pantalla. I això ja és una dada molt important i això normalment no se sap, no? Després, un altre valor que per mi també està com molt, molt en joc avui en dia, que és omplir el buit. No sé si dir-li valor o no sé com dir-li, com concepte, no? Seria com... Jo veig aquestes noves generacions de joves que de vegades tenen les coses molt immediates, que també molta capacitat de que sigui difícil sostenir la frustració, que sigui difícil sostenir el no, que sigui difícil sostenir l'espera. Les pantalles ho fan tot això, tot és ara mateix. Clar, això el que fa és no exercitar el múscul de la paciència i això és un problema. Llavors aquest múscul per mi també està molt relacionat amb l'autoestima. De que si jo espero, tinc la confiança de que ho tindré després. I quan jo espero, puc estar en mi tranquil·la. En canvi, quan estic tota l'estona apretant un botó i immediatament m'està donant una interacció amb una resposta, jo no m'estic entrenant en això. I a més, això fa que jo no pugui experimentar el buit. El buit, que ja l'hem parlat alguna vegada aquí en el programa, per mi és un gran mestre. Quan un infant, un jove, no sap què fer i està en aquest buit, el que fa és trobar-se amb si mateix o amb si mateixa, que llavors això pot ser avorriment. Aquest avorriment no es dona, i l'avorriment és una de les fonts de la creativitat, com per així dir-ho, no? Llavors, bueno, hi ha tots aquests aspectes, i l'últim que diré és el tema de l'autoestima. Algunes de les joves també que acompanyo em parlaven, no?, de com veien certes influencers que tenien el ventre pla, que no sé quina cosa tenien, i que elles volien ser iguals. O sigui, que els seus referents d'autoestima estan basats en aquestes imatges que són fictícies, en part, i elles volen ser com aquestes noies amb una autoestima que jo li dic de fast food, que no és una autoestima real.
Quantes coses que surten de les pantalles. Com educo? Amb Lara Terrades. Moltíssimes gràcies, Lara. Una abraçada.
Moltes gràcies. Una abraçada.
Per què no fem volar un estel?